Minuts Més.
Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 Minuts Més. Ens despertem amb el cel novament serè, amb 2 graus positius a aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot i amb perspectiva ja de cap de setmana. De seguida sabrem quin és el temps que ens espera. Abans, però, mapa de temperatures. Neus a 5 de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com ens llevem aquest matí?
Mira, avui tenim temperatures poder no tan baixes, però estem a l'espera, com ara deies, de que ens arribi aquest fred que ha de venir de cara a aquest cap de setmana. De totes maneres, no vol dir que ara faci calor ni molt menys. Tenim un grau a Olot i a Sant Feliu de Pallerols, 0 a la Vall d'en Bas i a Mieres, 3 a Castellfollit de la Roca, Santa Pau i Girona. Es lleven amb 5 graus a Anglès, 6 a Banyoles i a Figueres i un de negatiu a Ripoll, a Vic, a Das i a Vall de Núria.
Anem a la previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Bé, cap canvi per divendres, dia de sol, algun núvol prim aïllat, alguna boira, temperatura freda matinada, tornarà a glaçar tot l'interior fins al prelitoral de 0 a 3 o 4 sota 0, però de dia la temperatura no canviarà. Màximes novament de 12 a 15 graus. Dissabte tampoc canvia gaire la cosa, potser puja una mica la temperatura i podria ser que diumenge tinguéssim ja algun xàfec, comenci a refrescar i alguna pluja, sobretot cap a la Costa Brava, cap a l'àrea de la Selva i Baix Empordà.
Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Titulars del dia. Sant Jaume de Llierca continua sense caixer automàtic. Els veïns i veïnes estan farts d'haver-se de desplaçar a Olot o Besalú cada cop que volen treure diners en efectiu.
Molt malament, perquè tenim que pujar a Olot, tenim que pagar pàrquing, no es costa calés, perquè, és clar, ningú té pagat el pàrquing, a part del temps que perds allà.
Des de l'Ajuntament insisteixen en que cal treure una llei que obligui a les entitats financeres a garantir el servei en pobles de més de 500 habitants. De fet, el problema de Sant Jaume no és l'únic perquè els municipis petits cada vegada tenen menys serveis. Avui abordarem aquesta qüestió en el nostre informatiu, el dia en què també parlarem d'ocupació. Més de mig miler de persones han trobat feina aquest 2022 a través de Dinàmic.
L'àrea d'ocupació del Mas Les Mates ha gestionat 591 ofertes de treball, principalment del sector del comerç i de l'hostaleria. Les dificultats per cobrir vacants en oficis tradicionals han estat les poques notes negatives relacionades amb l'ocupació a la comarca. Des de Dinàmic volen apostar de cara a aquest 2023 per reduir la bretxa digital amb diferents cursos de formació.
La tècnica d'ocupació és Mariona Manyà.
L'atur, també ens trobem que cada vegada hi ha menys atur de llarga durada, en el sentit de que moltes persones arriben, comencen l'orientació i molt en breu, amb el cap de vegades dos dies, una setmana, els truques per alguna oferta i ja estan treballant. Això evidentment és bo, eh? Que realment hi ha moviment i la cosa es mou i això sempre, doncs, bueno, el mercat de treball podríem dir que estan en prou bé.
Crea un estàndard únic perquè els diferents actors de la indústria agroalimentària puguin garantir la seguretat i la transparència de les seves dades, però que a la vegada puguin quantificar les emissions de CO2 sense revelar detalls en el procés de producció, és l'objectiu que s'acaba de posar en marxa sota el títol de Carboni Zero. És un projecte a través de la tecnologia blockchain que permetrà establir un sistema confiable i alhora confidencial per totes les parts implicades. Una de les empreses que hi participa és Noel Alimentària. El director industrial de la companyia és Jordi Duc.
Però clar, això és un altre nivell, és un nivell inalterable. Tu un Excel o un ERP el pots modificar, no? En canvi, el blockchain no el pots modificar. Està en milions d'ordinadors, en milions de llocs diferents, i aquesta tecnologia fa que això sigui inalterable. I per tant, el que hi ha és fidedigne. I això és el que dona aquesta fiabilitat, aquesta consistència i aquesta confiança en aquesta tecnologia.
Avui també anirem fins a la plaça Major d'Olot, perquè les obres de la plaça arrencaran en els pròxims dies, ho confirma el primer tinent d'alcalde, Stanis Baireda, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot.
La primera fase consistirà en substituir rajoles trencades, neteja del cablejat i en treure les jardineres. Segons Baireda, les obres estaran enllestides en uns 2 mesos. Pel que fa a la rehabilitació dels edificis, més d'un 80% es presentaran per obtenir les subvencions econòmiques.
La gran majoria són habitatges que no estan en condicions, és a dir, no és que... és a dir, que requereixen d'una rehabilitació, són habitatges que els propietaris no han estat capaços o no han pogut arreglar-se i per tant s'ha de fer una rehabilitació per poder-los posar en joc.
I a Sant Joan les Fonts inauguraran el Parc de Can Miquelet amb una festa. Aquest diumenge al matí l'Ajuntament ha organitzat una sèrie d'activitats per celebrar l'adquisició d'aquests terrenys.
Aquest desembre el consistori va arribar a un acord amb l'antiga propietat per la compra dels terrenys a canvi de 65.000 euros i un terreny. En declaracions a Ràdio Lot, Maria Vidal ha avançat que de cara a la primavera tenen pensat organitzar un festival similar al de l'estiu.
Això ho repetim, va anar molt bé i ho ampliem, estem treballant amb un Miquelet Primavera, que també serà com un conjunt d'activitats que coincidiran doncs, amb aquest esclat de la primavera i que també tindran el seu cap de setmana important doncs, amb aquesta celebració, per poder dur a terme ara la primavera doncs, tota una programació que encara ens apropi molt més al Parc de Can Miquelet.
I pel que fa als esports, una final per tancar la primera volta. La Unió Esportiva Olot ha de començar a retallar punts si no vol que la permanència sigui una utopia en la segona part de la temporada.
Diumenge té una oportunitat a casa contra el Prat, un rival que també està en zona de descens i que té 7 punts més. Risueño tindrà dos centrals més que la setmana passada, Gonzalo Pereira, que torna de l'ascensió, i Lluís Espar, fitxat dilluns.
Sí, n'hi ha que guanyar. Crec que és un partit on n'hi ha que guanyar sí o sí. Cada vegada queda menys, cada vegada els partits són més importants. Crec que, a més, que si guanyem, quitat el primer partit en l'Aragó, seguirem sense perdre en casa i començarem a guanyar, i crec que canviar aquesta dinàmica i ser forts en casa es aproparà a l'objectiu.
El partit es disputarà a 4:45 de la tarda a l'estadi municipal i es podrà seguir en directe a Ràdio Lot des de 4:45, com sempre, amb en David Planella i tot el seu equip. I el Bosc de Tosca buscarà la segona victòria consecutiva a Torelló. El conjunt groc visita l'equip usonenc aquest dissabte a 4:45 de la tarda. Un duel entre recent ascendits a Primera Catalana i que actualment estan separats per 3 punts a la classificació. L'equip de Jean-Miquel Salavedra i Jordi Boix ve de sumar la primera victòria a casa de la temporada.
Sí, aquí a prop, un equip que en teoria també acaba de pujar, un equip que ha d'estar en teoria entre nosaltres i intentar anar a treure els 3 punts que vulguis o no ens fan falta.
I a la part final de l'informatiu, avui us explicarem que començar a córrer sense tenir-ne coneixement pot ser molt perillós, ho explica el preparador físic de la Unió Esportiva Olot i llicenciat en cafè, Ferran Joan Miquel. En una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió, destaca la importància de deixar reposar el cos, sobretot aquelles persones que han començat fa poc i no fer grans esforços.
Començar un dia amb un volum determinat, amb una carrera determinada, i imaginem-nos el cas de 20 minuts, per exemple, anar a córrer, i si el cos ho tolera bé, doncs el següent dia puc augmentar una mica aquesta càrrega. I quan sabré si el cos ho tolera bé o no? Doncs durant l'exercici físic, que no tinguin cap mena de molèsties, i l'endemà, perquè el que sol passar a molta gent és que durant l'esforç es nota bé, però l'endemà s'aixeca i ha d'estar una setmana descansant. Llavors hem d'intentar evitar això. I sobretot, respectar el durant i el després.
I respectar el nostre cos, que això és importantíssim. A la part final de l'informatiu ens aturarem a aquests consells. Són les primeres notícies del dia, és els 5 minuts més, divendres 13 de gener.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Obrim l'àrea de servei, és hora del trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant, bon dia.
Bon dia, des de la Policia Municipal d'Olot informem que hi ha els següents talls de carrer. Carrer Sant Tomàs, de 8 del matí a 2 de la tarda. El carrer Rei Pere IV, número 24, de 8 del matí a 1 de la tarda. També hi ha els talls parcials de carrer. Carrer Bisbal Lorenzana, de 8 del matí a 1 de la tarda. I a l'Avinguda Vigaró, que és de manera intermitent durant tot el matí, en el tram horari d'11 del matí a 2 de la tarda. D'altra banda, hi ha ocupacions de la via pública, sense tall del carrer. Al carrer Dolors, número 9, durant tot el dia. I a l'Avinguda Reis Catòlics, número 33, amb carrer Ximenis, també durant tot el dia. Per acabar, hi ha diverses reserves d'estacionament, les quals són el carrer Pou del Glaç, número 22, de 8 del matí a 6 de la tarda. El doctor Joaquim Masmitjà, número 15, de 10 del matí a 12 del matí. al carrer Mas Beatriu, de 8 del matí a 7 de la tarda, i al carrer Esteve Castellà i Llobera, número 7, durant tot el dia. Això és tot per avui. Moltes gràcies i que passeu un bon dia.
Gràcies, bon dia i bona hora. Tenim novetats sobre les obres a la carretera de la Canya, que ja us avançàvem ahir i que han de començar aquesta propera setmana. Neus, què en sabem de moment?
Sí, doncs que a partir de dilluns tingueu en compte que aquest tram, diguéssim, de la carretera de la Canya, des de la rotonda de la Rodona fins a la rotonda de Can Minguet, es duran a terme per fases obres d'asfaltatge. I això farà doncs que la circulació s'hagi d'anar desviant en diversos trams. Dilluns us ho anirem explicant i detallant més, però tingueu en compte, perquè és una de les vies principals també d'entrada, sobretot en hores punta, que habitualment ja hi ha cues, i el treball d'asfaltatge doncs, provocarà que hi hagi potser més volum de trànsit i més aturades. Per tant, també podeu buscar vies alternatives si heu d'utilitzar aquesta via per entrar o sortir de la ciutat.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre. En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Han servit ràpid de banda, ens han agafat amb els pixats al ventre i Peque Polo s'ha plantat sol davant de batalla, que ha sortit però no n'ha fet prou, ha arribat a fregar la pilota, a tocar-la, però l'esfèric ha acabat al fons de la xarxa. El segon del Badalona, el marca Peque, mitja hora de joc de la primera meitat i ara sí que fa pujada al partit.
I també fa molta pujada la temporada. L'Olot és a 7 punts de la permanència i no troba la manera de guanyar, però no es rendirà. Diumenge s'acaba la primera volta i la victòria ha d'arribar. Diumenge, en directe des de l'Estadi Municipal d'Olot, Unió Esportiva Olot, Associació Esportiva Prat. A 4:15 de la tarda la prèvia i a 4:45 el partit, amb David Planella, Pau Masó, David Bosch, Jordi Barranco i Pere Ribas, i el patrocini de Fred Perri Olot i l'Ajuntament d'Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som!
Som-hi. Fa temps que en els municipis petits cada vegada falten més serveis i als veïns i veïnes ja se'ls hi està acabant la paciència. Això és el que passa, per exemple, a Sant Jaume de Llier, on continuen des de fa molt de temps sense tenir un servei tan bàsic com és un caixer automàtic.
Els veïns i veïnes estan farts d'haver-se de desplaçar a Olot o a Besalú cada vegada que volen treure diners en efectiu. Des de l'Ajuntament insisteixen en que cal treure una llei que obligui a les entitats financeres a garantir el servei en pobles de més de 500 habitants.
Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
Passen els mesos i la falta de caixers a segons quins pobles segueix present. A Sant Jaume de Llierca, la licitació perquè una entitat bancària s'establís al municipi va quedar deserta, al·legant que no els hi sortia compte. Des de l'Ajuntament miren de forçar la situació per canviar aquest escenari i segueixen reclamant que les converses entre partits al Parlament de Catalunya acabin amb una proposta de llei que passi pel Congrés i el Senat i que s'obligui a habilitar almenys un caixer en pobles de més de 500 habitants. Ho explica l'alcalde de Sant Jaume, Jordi Caragol.
De que sigui com una mena d'obligació per part dels bancs, de que siguin els bancs que hi destinin mínim un caixer automàtic a pobles com el nostre. Ens agradaria que fos així i que no fóssim els ajuntaments, els municipis, que hi haguéssim de destinar recursos públics per poder tenir aquest caixer.
Fa temps que s'allarga aquesta problemàtica i aquesta situació incomoda als veïns i al seu dia a dia. Ho explica en Francesc Mir, veí de Sant Jaume.
Ah, no podem treure cèntims. Estem molt emprenyats amb aquest del banc. Tota la vida havíem tingut un banc aquí i ara de cop i volta sense banc.
Molts veïns i veïnes de Sant Jaume es veuen obligats a desplaçar-se a Olot o Besalú, i és que no és només el fet d'haver-se de desplaçar, sinó el fet d'haver de pagar per aconseguir diners en efectiu, ho explica la Berna López, veïna del poble.
Molt malament, perquè tenim que pujar a Olot, tenim que pagar pàrquing, no es costa calés, perquè és clar, ningú té pagat el pàrquing, a part del temps que perds allà.
Han de pagar sovint l'aparcament i també la gasolina. El problema és més greu, però, per a les persones grans que no hi poden anar pel seu compte o que han d'agafar un bus. Ho explica un altre veí del poble, en Joan Sorribes.
En fi, és un problema. I la gent gran, ja m'expliques. Jo Soc gran, però encara el condueixo. Però els que no el condueixen, què tenen de fer? Agafar la teixa i esperar el retorn, que si tarda una hora o dos o tres per anar a treure diners.
Si no es troba una solució, des de l'Ajuntament no descarten tornar a obrir la licitació perquè alguna entitat bancària vingui al poble, tot esperant que la puja de preu generalitzada baixi i aquest cop els bancs no tinguin excusa.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Pàgina econòmica. Més de 500.000 de persones han trobat feina aquest 2022 a través de Dynamic.
L'àrea d'ocupació del Mas Les Mates ha gestionat 591 ofertes de treball, principalment del sector del comerç i de l'hostaleria. Les dificultats per cobrir vacants en oficis tradicionals han estat de les poques notes negatives relacionades amb l'ocupació a la comarca. Des de Dynamic volen apostar de cara a aquest 2023 a reduir la bretxa digital amb diferents cursos de formació.
Ens ho explica en Roger Isern.
Seguint la mateixa tendència de l'any anterior, un 17% de les ofertes laborals estaven vinculades amb l'àmbit d'indústria i la resta es distribuïen entre el sector agrari i l'administració pública. Derivat d'això, aproximadament un 40% de les 503 persones que han trobat feina a través de Dynamic han aconseguit una posició vinculada amb el sector serveis i un 20% en el camp de la indústria. Fent repàs a les xifres registrades, les ofertes vinculades amb oficis tradicionals com ser fuster o mecànic han estat les més difícils d'ocupar. La davallada de l'atur també ha estat positiva, ja que aquest darrer mes s'ha situat de nou per sota del 7% a la comarca, amb 1.980 persones sense feina. El regidor de Promoció Econòmica d'Olot és Estanis Vaireda.
Fa uns dies vam tancar les dades d'atur del 2022 amb aquest 6,6 a nivell de comarca de la Garrotxa, unes dades realment doncs, molt positives, comparables a països doncs, com Finlàndia, Dinamarca o Suècia, per tant, xifres realment doncs, molt positives en quant a inserció.
En total, des de Dynamic s'han ofert acompanyaments diversos a 680 persones des de consultes concretes relacionades amb la recerca de feina o el mercat laboral en general, a itineraris d'orientació personalitzats a les necessitats i perfils de cada moment. La tècnica d'ocupació és Mariona Manyà.
L'atur, també ens trobem que cada vegada hi ha menys atur de llarga durada, en el sentit de que moltes persones arriben, comencen l'orientació i molt en breu, amb el cap de vegades dos dies, una setmana, els truques per alguna oferta i ja estan treballant. Això evidentment és bo, que realment hi ha moviment i la cosa es mou i això sempre, doncs, bueno, el mercat de treball podríem dir que estan en prou bé.
Per aquest 2023, des de l'àrea d'ocupació de Dynamic es potenciarà el projecte de capacitació digital amb la intenció de reduir la bretxa existent en aquest sentit a través d'una metodologia pròpia.
Gràcies, en Roger. No deixem encara l'economia, però ara parlem de medi ambient.
Per gentilesa, d'Olot Mig.
Perquè crear un estàndard únic perquè la indústria agroalimentària pugui garantir la seguretat i la transparència de les seves dades i quantificar les emissions de CO2 sense revelar detalls del procés de producció. És l'objectiu de Carboni Zero. És un projecte a través de la tecnologia blockchain que permetrà establir un sistema confiable i alhora confidencial per totes les parts implicades. Una de les empreses que participen en aquesta prova pilot és Noel. El director industrial de la companyia és Jordi Duc.
Clar, això és un altre nivell, és un nivell inalterable. Un Excel o un ERP el pots modificar. No? En canvi, el blockchain no el pots modificar. Està en milions d'ordinadors, en milions de llocs diferents, i aquesta tecnologia fa que això sigui inalterable. I, per tant, el que hi ha és fidedigne. I això és el que dona aquesta fiabilitat, aquesta consistència i aquesta confiança en aquesta tecnologia.
De moment, bon preu, Noel i Llet Nostra participaran en aquesta prova pilot que preveu estendre la iniciativa a la resta de la indústria alimentària, que representa el 16% del producte interior brut per arribar a reduir les emissions fins al zero. A Olot, les obres de la plaça Major arrencaran en els pròxims dies.
Ho confirma el primer tinent alcalde, Estanis Baireda, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. La primera fase consistirà en substituir rajoles trencades, neteja del cablejat i en treure les jardineres. Segons Baireda, les obres estaran enllestides en uns 2 mesos. Pel que fa a la rehabilitació dels edificis, més d'un 80% de propietaris es presentaran per obtenir les subvencions econòmiques.
Després d'un Nadal protagonitzat per la Fira del Pessebre i la pista de gel, la plaça Major d'Olot està a punt de canviar de cara amb l'inici de la primera fase de les obres. En els pròxims dies començaran la substitució de rajoles trencades, ja que entre un 30 i un 40% es troben en mal estat. També començarà la neteja de cablejat proper a façanes i la retirada de les característiques jardineres del voltant de la plaça. Des de l'equip de govern calculen que aquestes actuacions estaran enllestides en un període de 2 mesos, ja que no consisteixen en un gran canvi. A banda d'aquesta primera fase, més endavant se'n farà una segona, amb la rehabilitació dels habitatges com a gran protagonista. Un 30% d'aquests immobles ara mateix són buits. El primer tinent d'alcalde d'Olot és Estanis Baireda.
La gran majoria són habitatges que no estan en condicions, és a dir, no és que... És a dir, que requereixen d'una rehabilitació. Són habitatges que els propietaris no han estat capaços o no han pogut arreglar-se i per tant, s'ha de fer una rehabilitació per poder-los posar en joc.
Des de l'Ajuntament d'Olot asseguren que s'ha parlat amb tots els propietaris i que després de les reunions mantingudes confien que entre el 80 i el 90% es presentaran a la convocatòria de subvencions per tal de tirar endavant les rehabilitacions. En total són unes 19 finques que s'arreglaran a partir del 2024.
Segurament aquestes rehabilitacions seran rehabilitacions que es faran a partir del 2024 a la majoria i per tant és una cosa que no descartem, que si calgués fer alguna ajuda concreta a aquests propietaris, perquè si realment això els acaba fent decidir, doncs evidentment segurament que estarem en disposició de fer-ho, no? Perquè al final són un 30% d'habitatges que estem parlant de 25, em sembla, aproximadament habitatges que es podrien posar en joc i per tant val la pena que entre tots fem un esforç.
Un dels objectius de les obres a la plaça Major d'Olot és reconvertir-la en un espai que sigui un eix central comercial i social de la ciutat, característiques que en els darrers anys ha perdut.
Per cert que la Diputació de Girona destinarà 2 milions d'euros perquè la demarcació tingui més habitatge i de més qualitat en un context de recessió econòmica just després de superar la pandèmia.
En concret, es tracta de 5 línies de subvencions a les quals es poden acollir els ajuntaments i els consells comarcals gironins per impulsar polítiques socials d'habitatge, així com també fer inversions i adquirir habitatge social.
I a Sant Joan les Fonts inauguraran el Parc de Can Miquelet i ho faran amb una festa aquest diumenge al matí. L'Ajuntament ha organitzat una sèrie d'activitats per celebrar l'adquisició dels terrenys. Aquest desembre el consistori va arribar a un acord amb l'antiga propietat per la compra dels terrenys a canvi de 65.000 euros i precisament un terreny. En declaracions a Ràdio Olot, Maria Vidal ha avançat que de cares a la primavera tenen pensat organitzar un festival similar al de l'estiu.
El Parc de Can Miquelet de Sant Joan les Fonts passa a ser un dels grans actius del municipi després que l'Ajuntament adquirís els terrenys fa un mes. Per celebrar aquest diumenge al matí s'organitza una festa amb activitats per a tots els públics. La jornada comptarà amb la companyia Més Tomàquet i el seu Més Tomàquet en concert, un espectacle amb pallassos, nassos vermells, humor, música, globus, circ i titelles. Les persones assistents també tindran l'oportunitat de gaudir de jocs gegants de fusta dels olotins a Rian per gaudir amb família. I per acabar se celebrarà un vermut popular. L'alcaldessa de Sant Joan les Fonts és Maria Vidal.
Amb motiu d'aquesta finalització de tot aquest treball i d'aquesta adquisició d'aquest parc, que ha quedat ja per tota la gent del municipi pel futur, ens va semblar molt, molt adient des de l'Ajuntament de poder-ho celebrar amb tota la ciutadania que tenia ganes de venir-ho a celebrar nosaltres també. Per tant, aquesta festa que s'ha organitzat és per compartir amb tots i totes les persones que ens vinguin a diumenge compartir-ho, doncs és per celebrar-ho conjuntament.
Les negociacions per fer efectiva l'adquisició del Parc de Can Miquelet de Sant Joan les Fonts van començar la tardor del 2019 amb l'arribada a l'Ajuntament de l'equip de govern actual. Després d'un llarg procés que es va veure frenat amb l'arribada de la pandèmia, finalment es va arribar a un acord d'adquisició superior als 60.000 euros. En aquests terrenys, l'estiu passat ja es va celebrar un festival amb música i activitats que repetirà aquest 2023. Com a gran novetat, és un format que també es vol fer durant aquesta primavera.
Això ho repetim, va anar molt bé i ho ampliem, estem treballant amb un Miquelet Primavera, que també serà com un conjunt d'activitats que coincidiran amb aquest esclat de la primavera i que també tindran el seu cap de setmana important amb aquesta celebració, per poder dur a terme ara a la primavera doncs tota una programació que encara ens apropi molt més al Parc de Can Miquelet.
La festa d'inauguració del Parc de Can Miquelet de Sant Joan les Fonts es celebrarà aquest diumenge a partir de les 11 del matí.
I a la crònica judicial, l'Audiència de Girona ha jutjat un maltractador reincident acusat d'agredir, violar i amenaçar la parella Sant Hilari Sacalm entre el 12 i el 30 de gener del 2020.
La Fiscalia demana 28 anys i 8 mesos de presó pel processat i l'acusació particular eleva la petició a 34 anys. Segons les acusacions, durant el breu període de convivència, el processat va fer viure un calvari a la víctima, colpejant-la en diverses ocasions i agredint-la sexualment. L'acusat ho nega i atribueix la denúncia a una venjança de la víctima perquè va descobrir que tenia una altra parella. El processat ha dit que les pràctiques sexuals van ser consentides. La defensa en demana l'absolució.
La investigació inicial sobre l'incendi en un pis de Figueres, on va morir un home de 56 anys i una dona va quedar ferida crítica, apunta que podria haver estat accidental, segons ha explicat l'alcaldessa Agnès Lladó, i han confirmat també fons dels Mossos d'Esquadra.
Els agents de la Científica dels Mossos s'han desplaçat fins a l'immoble ubicat al carrer de l'Àngel per prendre imatges i determinar les causes exactes del foc. Lladó ha explicat que el foc, que es va declarar cap a les 10 de la nit, va acumular una gran quantitat de fum i poca flama i que no ha afectat l'estructura de l'edifici.
Eren usuaris de serveis socials, però no tenim informació de pobresa energètica, sinó que més aviat era un tema d'assistència, diguem-ne, perquè hi havia usuari de serveis socials i la víctima de la Fundació Tutelar.
De fet, la resta de veïns del bloc hi van poder tornar poca estona després.
I recordareu que ahir us explicàvem que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà devia diners en conceptes de menjadors escolars a diverses escoles, a diversos centres educatius. Doncs bé, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà diu que ja ha ordenat el pagament dels 57.000 euros que devia en concepte de beques menjador a 10 centres.
Les AFA dels centres afectats van denunciar aquest dimecres la situació en un comunicat assegurant que l'empresa que feia els serveis ho estava assumint amb recursos propis i que això els posava en risc. En un comunicat, la consellera Comarcal d'Ensenyament, Júlia Gil, ha lamentat la situació i ha dit que la tramitació de l'expedient es va validar el desembre i que en reiterades ocasions va manifestar la necessitat i l'urgència de tramitar l'expedient i els pagaments.
I Endesa ha llançat una plataforma per tal que particulars, empreses i organismes públics de la comarca de l'Alt Empordà inverteixin en la construcció del parc eòlic Galatea, que se situarà a la Jonquera.
Els inversors podran aportar un mínim de 500 euros i un màxim de 25.000. El període d'inversió és de 10 anys i tindrà una rendibilitat fixa d'entre el 4,5% i el 5,5% en funció del municipi on estigui empadronat cada inversor. Els que tindran major rendibilitat són els de la Jonquera, Agullana, Campmany, Biure, Pont de Molins, Llers, Vilafant i Figueres. Es tracta dels pobles que estaran directament afectats per la instal·lació d'aerogeneradors o per la construcció d'accessos. Pel que fa a la resta de la comarca, la rendibilitat serà del 4,5%.
Escolteu els 5 minuts més, fem una pausa i de seguida anem als esports.
Marc Prat, intenta connectar amb Oriol Mangas, es lamenten. Encara falta aquesta química entre els socis preferits, entre Aniol Mangas i Marc Prat. Aniol Mangas, entra dins l'àrea Mangas, gol, 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 gol.
Torna l'emoció de l'hoquei patins. Torna l'hoquei Olot a Ràdio Olot. Gairebé un mes després es reprèn l'hoquei Lliga Plata. Diumenge, primer partit del 2023. En directe des del pavelló de Llars Mundet, Barça Atlètic, hoquei Olot. A 12:45 del migdia la prèvia i a les 12 el partit. Amb Roger Isern i Anna Prat. I el patrocini de l'Ajuntament d'Olot. Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Anem als esports, una final per tancar la primera volta. La Unió Esportiva Olot ha de començar a retallar punts si no vol que la permanència sigui una utopia en la segona part de la temporada.
Diumenge té una oportunitat a casa contra el Prat, un rival que també està en zona de descens i que té 7 punts més. Risueño tindrà 2 centrals més que la setmana passada. Gonzalo Pereira, que torna de l'ascensió, i Lluís Espar, fitxat dilluns.
Ens ho explica en David Planella.
Com si fos l'última jornada de Lliga, la Unió Esportiva Olot tanca la primera volta amb un partit que es pot considerar una autèntica final, no només perquè els olotins no guanyen des del 29 d'octubre, sinó perquè el rival d'aquesta setmana també es troba en zona de descens i ja té 7 punts més. Una derrota, doncs, tindria conseqüències catastròfiques a la classificació. En canvi, una victòria permetria a l'equip veure una mica de llum al final del túnel. El tècnic és Jonathan Risueño.
Sí, n'hi ha que guanyar. Crec que és un partit on n'hi ha que guanyar sí o sí. Cada vegada queda menys,
cada vegada els partits són més importants. Crec que, a més, que si guanyem, quitat el primer partit en l'Aragó, seguirem sense perdre en casa i començarem a guanyar, i crec que canviar aquesta dinàmica i ser forts en casa es aproparà a l'objectiu.
I és que el de diumenge serà el primer partit de l'any a casa, tenint en compte que per salvar-se l'Olot hauria de guanyar la meitat dels partits a partir d'ara. És fàcil concloure que la permanència passa per l'estadi municipal. L'equip sap que ha de millorar molt més com a local. Només ha guanyat un partit, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 4.
Estic molt d'acord amb tu. Si nosaltres guanyem tots els partits de casa, estarem salvats, perquè serà pràcticament la meitat dels partits. Comencem el diumenge, per la primera final de totes les que van a, o les que vamos a ir teniendo en casa.
Després de 6 partits de Lliga, Jonathan Risueño encara no ha aconseguit cap victòria a la banqueta de l'Olot. La millora del joc, que s'havia vist el mes de desembre, es va veure truncada la setmana passada en un mal partit al camp del Badalona, i ara el valencià espera recuperar les bones sensacions contra el Prat. Un rival, remarca, que sempre competeix, que té bons jugadors i que, per tant, els exigirà molt.
Un rival molt fort, que fora de casa, a més, se fa molt fort, molt ben treballat, amb molt bons jugadors. Jo crec que el Prat té un equipàs, i jo crec que el Prat té jugadors molt contrastats en la categoria, que llevan molts anys, i que és un rival molt dur. Jo crec que darrerament, sobretot en els últims 2 anys, estan modificant la seva manera de jugar, cada vegada les gusta més tenir la bola, però no deixen de ser l'equip ordenat defensivament, rocós.
Per afrontar el partit contra el Prat, Risueño té una bona notícia. Recupera efectius en defensa. A diferència de la setmana passada, podrà comptar amb 2 centrals més, Gonzalo Pereira, que estava sancionat, i Lluís Espar, el de Molló, va arribar dilluns, però diu que està preparat per debutar diumenge. L'última paraula la tindrà l'entrenador.
Sí, jo he entrenat bé, venia d'entrenar a la Nucía a bon nivell, cap problema.
I diu que li ha transmès tot això.
Il·lusió, ganes d'estar aquí, que això és molt important, competitiu. Jo crec que és un noi de la casa que el viu de molt a prop, no? I això és molt important, sobretot en el context on estem i en els partits que tenim que jugar a partir d'ara.
A banda dels centrals, Risueño també té Saidu al 100%, no va jugar cap minut a Badalona, i sembla que la lesió de Sebas Coris no serà res. L'important Olot-Prat, corresponent a l'última jornada de la primera volta, es disputarà diumenge a 4:45 de la tarda a l'Estadi Municipal. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de 4:45.
I el Bos de Tosca buscarà la segona victòria consecutiva a Torelló. El conjunt groc visita l'equip usonenc aquest dissabte a 4:45 de la tarda. El duel entre 2 ascendits a primera catalana, que actualment estan separats per 3 punts a la classificació. L'equip de Jean-Miquel Salavedra i de Jordi Boix ve de sumar la primera victòria a casa de la temporada, Roger.
Un altre recent ascendit a primera catalana, el Torelló, serà el proper rival del Bos de Tosca, que ve de guanyar contra el Mollet per la mínima a l'últim partit jugat al Municipal de Bos de Tosca. El Torelló és 9è amb 14 punts, mentre que el conjunt groc ocupa la 13a posició amb 11 punts. Els de Jean-Miquel Salavedra no podran comptar amb Àlex Darnés, sancionat amb 2 partits per la picabaralla que va protagonitzar amb un altre jugador del Mollet a l'últim partit. Tampoc hi serà Ramon Masó per acumulació de targetes grogues. L'entrenador del Bos de Tosca, Jean-Miquel Salavedra, espera un rival complicat aquest dissabte.
Sí, aquí a prop, un equip que en teoria també acaba de pujar, un equip que ha d'estar en teoria entre nosaltres i intentar anar a treure els 3 punts que vulguis o no ens fan falta.
La gran novetat a la convocatòria és la presència dels jugadors del juvenil A del conjunt groc, Guillem Sadurní i Pau Luengo. El partit es jugarà dissabte a 4:45 de la tarda al Municipal de Torelló.
Bé, començar a córrer sense tenir-ne coneixement pot ser molt perillós. Ho explica el preparador físic de la Unió Esportiva Olot i llicenciat en cafè, Ferran Joan Miquel. En una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió destaca la importància de deixar reposar el cos, sobretot en el cas d'aquelles persones que han començat fa poc, i sobretot no fer grans esforços. Ens ho explica l'Aniol Puigverd.
L'inici d'any és un bon moment per proposar-se nous objectius per aconseguir estar bé físicament. És important seguir unes bones pautes per tal que la gent que es vulgui iniciar en aquest món tingui els coneixements necessaris per poder-ho fer sense cap problema. Anar a córrer és l'activitat física que més gent realitza pel simple fet que no es necessita gaire material i et permet mesurar el teu propi ritme. El més important que ha de tenir en compte la gent que comença a córrer i que feia anys que no practicava esport és començar a poc per evitar problemes. Ho explica el preparador físic de la Unió Esportiva Olot i llicenciat en CAFE, Ferran Joan Miquel.
Començar un dia amb un volum determinat, amb una carrera determinada, imaginem-nos el cas de 20 minuts, per exemple, anar a córrer, i si el cos ho tolera bé, doncs el següent dia puc augmentar una mica aquesta càrrega. I quan sabré si el cos ho tolera bé o no? Doncs durant l'exercici físic, que no tinguin cap mena de molèsties, i l'endemà. Perquè el que sol passar molta gent és que durant l'esforç es nota bé, però l'endemà s'aixeca i ha d'estar una setmana descansant. Llavors hem d'intentar evitar això. I sobretot, respectar el durant i el després.
Tota la gent que a principis d'any es proposa anar a córrer per a posar-se en forma ha de conèixer el seu propi cos. És important que els principiants no realitzin exercici cada dia i que deixin reposar el cos per calibrar la seva resposta. També, segons Joan Miquel, no es pot començar a córrer directament, sinó que és imprescindible escalfar abans d'arrencar.
Ja partint de l'intensitat de l'exercici, si portes molt de temps sense fer exercici físic, evidentment el primer que s'ha de fer és caminar. Recordem que són exercicis, són activitats que hi ha impacte i l'impacte al final causa aquest estrès articular, que pot ser que l'endemà ens aixequem doncs, amb alguna petita molèstia. Per tant, si és una persona que porta molt de temps sense fer exercici físic, l'aconsellable el primer seria poder anar a caminar i si això ho tolera bé, després anar a córrer. I el fet d'anar a córrer, com hem comentat, de mica en mica.
Posar-se bé físicament és un propòsit de principis d'any que, en molts casos, s'abandona al cap de poc temps. No obstant, la salut física no només s'aconsegueix fent esport, sinó també mantenint una alimentació equilibrada. A més, el preparador físic de l'Olot recomana fer esport durant el matí, que és quan el cos està més disposat.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.